Molt bon dia. Comencem aquest dimecres 17 de març de 2021 al Penedès en xarxa. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca us convidem a seguir-nos, a escoltar-nos. A partir d'ara i fins les 12 farem ràdio, farem magazín en clau Alt i Baix Penedès. Avui d'aquí a uns minuts, així que acabi el sumari, saludem el sommelier Xavi Viles, que ens porta el seu de vinya i vins. Avui molt ben acompanyat, ho descobriu d'aquí a uns minuts. Així arribarem a 9:15, primera cita amb l'actualitat, flash informatiu amb notícies del Penedès. A 9:45 farem la nostra passejada virtual quinzenal per la cultura amb Laureano Clavero. Avui ens parla de les fortificacions del Penedès i el Garraf. A 10:00 obrirem la segona hora d'aquest matí amb la secció d'actualitat on avui parlem d'habitatge amb Xavi Rodríguez, regidor d'Habitatge, Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Sant Sadurní. A 10:45 arribarà el segon flash informatiu amb notícies del Penedès. Avui és dimecres i tenim tertúlia amb la nostra gent gran i seran a partir de 10:45. Avui justament tindrem la Júlia Brics a Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell a Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. I com que aquest dilluns hi ha hagut un relaxament de certes restriccions, la més destacada és que s'ha aixecat el confinament comarcal i ara ja ens podem moure, podem desplaçar-nos per tot Catalunya, comentarem aquestes noves mesures amb ells i què els hi agradaria fer, que és el primer que han fet o que tenen previst fer aquest proper cap de setmana, potser. A 11:00, com cada dimecres, tenim cita amb l'equip de Vinseum. Avui ens acompanyaran la Cecília Gené i el Jordi Ribas, i tot i que no seran a l'estudi de Ràdio Vilafranca, sí que tindrem una colla d'alumnes de l'escola El Castellot de Castellví de la Marca, perquè ens han preparat unes lectures, unes gravacions de les revistes que alumnes com ells de fa uns quants anys havien editat amb la tècnica Freinet en l'època de la República. Per tant, avui parlem de quan la vida entra a l'escola, del mètode Freinet, i aquests alumnes de l'escola El Castellot posen veu a companys seus de fa uns quants anys. Així arribarem a 11:45, tercera cita d'aquest matí i última amb l'actualitat del Penedès. I després de les notícies d'aquest flash obrirem l'agenda al detall amb un parell de propostes de quilòmetre zero. Avui parlem, recomanem aquesta quinzena del xató que s'està celebrant a Vilafranca des de diumenge i fins al proper 28 de març. Ens ho explicarà la regidora de Turisme de l'Ajuntament vilafranquí, Dolors Rius. I també ens farem ressò dels Jocs Florals 2021 que organitzen l'Ateneu Agrícola i la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Ens ho explicarà el Jep Bargalló, membre de la Junta de l'Ateneu. I a 11:00, butlletí amb la resta d'actualitat, tot allò que passa més enllà del Penedès. Hem començat amb un primer butlletí a 9:00 i tornarem a 10:00, a 11:00 i a 12:00. Així seran aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa d'aquest dimecres 17 de març que volem compartir amb tots vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Dimecres més, arrenquem matí, arrenquem aquestes 3 hores de ràdio amb el de vinya i vins que ens acosta el sommelier Xavi Vilas. Bon dia, ben tornat.
Bon dimecres, què tal?
Contenta de retrobar-te i m'agrada aquest bon costum que estàs agafant, que ja no vens mai sol, Xavi.
Ara sempre acompanyat ja, que així també la conversa és més enriquidora, no?
I tant, i tant. I presenta'ns, explica als oients qui ens acompanya avui.
Doncs avui ha vingut la Núria Ferrer, és la directora d'Aymar, la bodega Aymar, que jo crec que aquest any 2020 va explotar quan li van donar el Gran Binari d'Or com a millor escumós, no? I jo crec que va fer bon bombo i, per tant, segurament el coneixeu ja, l'Aymar. I a més a més, per si no en tenia prou, també és la directora d'un nou projecte, que és una distribuïdora de vins que acaba d'engegar aquesta setmana mateix, i crec que avui en parlarem una miqueta, ens en parlarà de les coses més, dels intríngulis més, de com crear una distribuïdora.
Núria Ferrer, benvinguda a Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies, bon dia.
I a més, t'estrenes pràcticament a la ràdio, eh? M'has dit, només havia anat una o dues vegades a la ràdio.
Sí, correcte, i aquí a Vilafranca encara no hi havia estat i em fa encara més il·lusió.
A nosaltres també. Per on vols començar, Xavi? Perquè hi ha molta teca, amb el que ens anunciaves.
Hi ha molta cosa i potser haurem de tornar un altre dia amb la Núria.
I tant.
Però, bueno, comencem d'entrada presentant l'Ametlla, no? I, per tant, el seu projecte potser més de tota la vida, no? Que ha vist des de petita, segurament, que és l'Aymar, no? La bodega que ara bé ens ho diràs tu, Núria, però que abans potser la coneixíem com a Castell de Pujades, vau fer aquest nou canvi, el perquè una miqueta de tot plegat.
Sí, correcte. El projecte neix com a Castell de Pujades, que és el celler que tenim a Castellví de la Marca, però sí que és veritat que la marca Aymar sempre ha sigut la que ha estat més ben introduïda en els mercats, sobretot d'exportació, i veient això vam fer un canvi i vam començar a fer l'etiquetat de tots els productes amb Aymar. Conservem el nom del Castell de Pujades, que és el nom del celler real, amb dos dels vinets que tenim, però sí que Aymar, a nivell del món, és més fàcil de recordar, i a part que també és cognom de la meva família i sempre fan més il·lusió defensar aquesta marca, no?
Parlem de 6 generacions dedicades a la viticultura o al vi a doll.
Correcte, sí. Els meus avantpassats es dedicaven a vendre el raïm, com aquí fan molts viticultors, i no és fins la generació del meu pare que comencem a introduir el món del vi a doll, i des del 2013, la primera anyada on embotellem el nostre vi etiquetat amb la marca Aymar.
A més, a part de que comentaves, no?, de que els mercats Aymar, a part de ser el cognom de la teva família, a part està més com sona millor, no? Potser que, sobretot al mercat estranger, que tu hi has treballat molt, no?
Sí, a part, castells al final en són diversos aquí de cellers que tenim també el nom de castell. I jo veia que a mi sempre em recordaven com Núria i Mar, tots els importadors. I veient això, doncs vam dir, enfoquem-nos aquí, que és el que va bé, i l'altre, doncs els dos vinets que tenim amb el nom Castell de Pujades, que són justament els més especials, perquè són d'una vinya en concret, Xarel·lo Blanc,
vermell, no?
I Xarel·lo Vermell, doncs els guardem pel mercat d'aquí a Catalunya, que també és un nom que es recorda millor. Al final, a fora, doncs, Castell de Pujades, Pujades, al final costa inclús de pronunciar.
I en altres idiomes ja ni t'explico,
sí,
no?
Sí, correcte.
I Aymar és el nom d'una avantpassada, no?
Sí, la meva besàvia, Lluís Aymar, bueno, juntament amb el seu marit, van ser aquí també pioners a Catalunya en portar vins des del port de Vilanova i la Geltrú, cap a l'Havana, cap a Cuba, i la nostra marca va molt lligada al món marítim, al món del mar, i per això també aquestes veles que tenim en el logo.
Sí,
i estem molt enfocats al món marítim, ja no només amb la imatge, sinó també a nivell de clients. Treballem amb molts clubs nàutics i bueno, crec que de moment hem fet bona feina, perquè com deies, l'any passat doncs rebem aquest premi que ens fa molt contents.
Això mateix, ara parlant de producte, és això, no? Reben el Binari d'Or a millor escumós el 2020, que és la Imar Única 2013, no?
Sí.
Que em sembla que algun dia l'he parlat aquí, quan vaig recomanar escumosos per Nadal.
Per Nadal, oi? Sí, sí que em sona.
El vaig treure. I després també tenen un producte també molt, molt especial, molt xulo, que a mi em va sorprendre molt, que és l'Alice, no?
Sí, un aperitiu que al final és un invent, això, del meu pare. Ell és el creador d'aquest producte, que és un aperitiu on el nostre clàssic Penedès Aymar Brunature, en el moment de degorjar-lo, hi posem un licor d'expedició especial que té unes herbes que fem nosaltres al celler, similars a un vermut. Aleshores, això el converteix en un aperitiu per prendre amb gel, i és algo que, bueno, molt novedós, perquè al final ajuntem els dos aperitius catalans, el cava, o en aquest cas el clàssic penedès, amb el vermut, uh-huh. I és una combinació realment sorprenent.
Molt xula, el proveu tots, perquè realment és molt, molt xulo de provar.
Xavi, un altre tret en comú amb la secció de fa 15 dies és que tenim una dona al capdavant d'un celler.
Correcte, no? I a més que és la cara visible, la propietària, la part comercial, i a més ara, com deia això, que a més s'ha ficat en un altre projecte, que és aquesta distribuïdora, per tant, que és una dona, no sé, quina és la seva definició, però...
Inquieta,
valenta,
com a mínim, no?
Inquieta, valenta, en aquesta època de tirar endavant aquests nous projectes, per tant, extraordinària, sí, sí.
Bé. Sou minoria encara al capdavant, de dones. Al món del vi n'hi ha moltes, però al capdavant, donant la cara, com és el teu cas, Núria?
Jo en conec forces, cada vegada més. I, de fet, amb aquest projecte nou de la distribuïdora, també he pogut conèixer més a fons cellers i propietaris de bodegues, que al final, quan tu tens un celler, és tanta feina la que tens des de vinya, comercial, màrqueting, que et centres molt en lo teu, i he tingut la gran sort de poder anar a conèixer, ara ho parlàvem amb el Xavi, vaig estar aquesta setmana passada a La Rioja, i he pogut conèixer projectes molt a fons, i hi ha forces dones també al capdavant dels cellers que almenys jo he escollit.
Una bona notícia, bueno, ja ho dèiem just fa dues setmanes, amb la Gemma, justament. I bueno, si voleu, parlem també d'aquest, perquè és que a mi em va deixar...
És el bombonet, sí, aquesta distribuïdora, sí, sí. Es fa molta il·lusió a tots dos.
A mi em va deixar, ostres, just ara, enmig de la pandèmia, quan tot el sector està tan fumut, quan estan tancant distribuïdores, doncs justament, ara ens explicarà, no?, però potser ha sigut justament per això que ha pogut tirar endavant a aquesta distribuïdora, si ens la vols...
Sí,
de 5 cèntims.
Doncs presento ja oficialment que aquesta setmana s'ha inaugurat la distribuïdora Divinic Food, on en aquest temps de pandèmia, doncs, he tingut el temps per poder-m'hi dedicar realment. Era una idea que ja portava de cap de feia temps, de fer abans de la pandèmia, però que m'era impossible pels viatges o per la feina diària de gestionar-ho. I ara sí que he tingut el temps necessari per poder-m'hi dedicar. I sí que és veritat que la restauració està en un moment molt, molt dur, però això també passarà, i al final doncs, jo ho he vist com una oportunitat, el tema que també deies de les distribuïdores que tancaven, ja que hi ha una molt bona oferta de comercials al mercat, que ara mateix compto amb un equip molt, molt potent, i que és la base, no, del negoci, els clients que tenen els comercials, i tot seguit, doncs, amb la inquietud de crear aquesta e-commerce, aquesta botiga online, per fer també moure aquests productes gourmet, que crec que ara amb la pandèmia cada vegada comprem menjar més bo i producte més bo.
Sí, totalment. Com aprofitar, no?, aquest moment, doncs, una mica més de temps per pensar aquesta oferta que hi havia al mercat de comercials, no?, perquè clar, si han tancat distribuïdores, doncs es queden a fora, no? Llavors ha pogut seleccionar segurament lo millor, no?
Lo millor de lo millor.
Exacte. I després aprofitant un altre moment que està vivint el sector de l'e-commerce, no?, de les compres de la tenda online, i bueno, que encara no, em sembla que està a punt de sortir, no, la web, però...
Sí, la setmana que ve s'obrirà la web, on hem invertit molt sobretot en el tema de xarxes socials, sobretot també vincular una mica el que és el producte amb els chefs que tenim com a clients de restaurants importants, i poder també lligar una mica el sommelier amb el celler, i al final nosaltres volem ser el pont directe entre la vinya i el client final.
La distribuïdora, Núria, va destinada al canal Horeca, a la restauració, a l'hoteleria, que és un sector molt danyat per la pandèmia, que encara no ha arrencat el vol. Està encara pendent i esperant que aquestes restriccions els hi donin més aire, no? Per tant, és una inversió, és un projecte a mig-llarg termini, no?
Sí, correcte. El projecte de restauració potser tardarà una mica més temps en arrencar fins que no obrin sobretot les nits, però sí que des de ja comencem amb les botigues especialitzades, amb el tema de la botiga gourmet i intentar fer difusió d'aquests productors perquè són tots ells projectes emocionants.
Sí, això també m'interessa molt, saber una persona, no?, que al capdavant d'un projecte, d'una distribuïdora en aquest cas, que després ens diràs la web també i el nom, com selecciones els productes, no? Aquesta és una gran pregunta.
Doncs bé, els productes que comptem amb ara mateix són 20 cellers de tant Catalunya com a nivell d'Espanya. La decisió de decidir quins productors i quins projectes incluïm al nostre catàleg ha sigut una mica la inversa del que hagués fet potser fa un any, ja que el primer contacte va ser amb els comercials, sentar-nos i veure què ells estaven venent a hores d'ara, en aquests últims 10 anys o aquests últims temps, i fer una mica el projecte a l'inversa, és a dir, si ells necessitaven aquests vins, doncs anar-los a buscar. I hem fet això, hem fet una mica, la idea ha sigut aquesta, anar a buscar productes que ells ja porten temps i temps
treballant,
i després d'altres que, òbviament, com a cosa personal, doncs sabia que havíem de tenir perquè, o bé per amistat o bé perquè m'emociona el projecte, doncs s'ha de tenir.
Sempre hi ha de ser aquesta part, perquè al final és la que vens també amb més de carinyo. Però, és clar, el comercial, que és qui està al carrer cada dia, doncs és qui sap el que... la força que té per vendre X producte, no? X Rioja, X Penedès, X...
Sí, el meu inici doncs era fer una distribuïdora potser més enfocada a producte català, però la realitat a Barcelona també és una altra.
Encara hi ha molt de Riojitis.
Encara hi ha molt de producte de la Rioja, de Verdejos, i per tant doncs ens hem anat a visitar aquestes DOs, hem anat a triar un bon Rioja, un bon Rueda, un bon Verdejo, i al final el catàleg és força complet.
Per tant, els comercials no t'han demanat tant marques com unes característiques, no?
Correcte. Sí, característiques d'estil de vins i de preus.
I de preus, també, clar.
Correcte.
Al final.
Per tant, la tria final sí que ha estat teva, a partir del que et demanen.
Ha sigut bastant conjunta, perquè amb aquests viatges que hem fet, com aquest de l'últim de la Rioja, hem anat plegats, i ha sigut bastant conjunta, però sí que al final la decisió última doncs sí que ha sigut per part nostra del celler.
I a banda d'aquesta vintena de cellers de tot l'estat, quin altre tipus de productes gourmet hi heu inclòs?
També hem inclòs productes gourmet com conserves de Casa Santonya, pernils, també comptem amb unes olives molt xules que es diuen olívies, i olis també gourmet, que, bueno, de diferents tipus d'olis, vermuts, així que tenim una bona gamma d'alimentació també.
I amb possibilitats potser de créixer o no, en quant a...
Sí, sobretot amb alimentació, potser ara comencem amb alguna cosa més bàsic, però sí que després jo crec que el dia a dia al restaurant també és el que et dona molta rotació, perquè els vins potser tarden una mica més en demanar-los, perquè són vins sobretot que el portfoli nostre són vins de carta, potser no tant de menú, i aleshores amb l'alimentació sí que juguem amb això de tenir una rotació més ràpida.
Molt bé, bueno, a mi em va, ja us dic, em va fascinar quan m'ho va dir, ostres, si estic veient gent que està tancant, no?, i que ho està passant molt malament, i la Núria em diu, no, que surt endavant el Divinic, no?
Sí, divinicfood.com, començarem la setmana que ve amb la e-commerce, amb la web, i espero que quan l'obriu us faci dentetes i demaneu alguna coseta.
Segur que sí.
Perquè la botiga, la web, està pensada per tots els públics, no només per aquest canal Horeca.
Sí, correcte. La botiga de moment l'hem enfocat a nivell particular, però sí que després hi haurà un usuari especial per cada client Horeca, diguéssim, per cada restaurador, on ell mateix es podrà crear a través de la web la seva carta de vins i al final facilitar una mica la feina als restauradors. I també una altra cosa és que inaugurem el mes que ve la botiga presencial a Cambrils. Tindrem botiga de Divínic i tindrem tots els nostres productes a Cambrils.
I per què heu escollit Cambrils?
Cambrils hem escollit perquè és com la nostra segona casa. A casa meva sempre hem baranejat allà i aleshores doncs, hem escollit aquesta zona, però això no vol dir que potser també d'aquí uns anys puguem anar a un altre lloc.
I, perdona, Aymar suposo que està dintre del catàleg.
Aymar és el principal celler d'escumós i també n'hi hauran altres, no només Aymar, i del Penedès també.
Una dona inquieta i valenta, com us dèiem d'entrada. Núria, quines expectatives tens? Segur que la copa la veus mig plena, si no t'haguessis embrancat en aquest projecte amb Divinit Fug, però saps posar data a la remuntada, aquest aire que tots busquem?
Jo penso que a l'estiu sí que hi haurà aquest boom, almenys sobretot a la zona de costa. I bé, ja ho veiem, aquest cap de setmana que ha fet molt de bon temps, aquest dissabte passat, diumenge, que totes les terrasses anaven plenes, i jo penso que aquest estiu es treballarà molt, sobretot a la zona de costa. Espero que sigui així.
Sí, ja es va treballar l'estiu passat bastant bé, a les zones més punteres de la costa. Aquest any jo crec que sí, també. Sí.
Ho desitgem tots, tenim moltes ganes d'aquesta alenada d'aire i d'anar recuperant normalitat, mica en mica. Núria Ferrer, ens ha agradat molt conèixer-te, a tu i el vostre projecte, no només Aymar, sinó aquesta distribuïdora Divinic Food que s'estrena aquesta setmana. Torna quan vulguis, gràcies.
Moltes gràcies.
I Xavi Viles, ens retrobem en 15 dies a les portes de Setmana Santa.
Correcte, a veure què pensem.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Ja de negra nit buscant això pluc entre la taverna, el vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, amb fular negre lligat al coll, el rodassoc es perdona vida si adorador.
Són els vilafranquins Xató, que amb aquesta cançó de Lola la tavernera ens acompanyaran fins 9:45 del matí, quan Sergi Anson ens acostarà aquesta primera cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès.
Balanceja els pits i esclau una rialla, i mirant coqueta pica l'ullet al noi de Calella, gronxolant el cos marcant el compàs d'aquella manera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot moleteta vella, jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amant. Quan arriba el vespre la tavernera encisadora espera el davant que com cada nit l'ha d'enamorar. Amb la guitarra i un got de vi cantarà alegre tota la nit cançons de Cuba, cants de mulates i blau marí. Corre Lola, posa'm un got de vi i et canto tota la nit. I mentre li canta d'una manera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pits i esclau una rialla.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs és moment en aquest punt horari d'acostar-nos per primer cop a aquesta actualitat en el marc del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem amb una informació que hem conegut fa pocs minuts. Les Fires de Maig a Vilafranca se suspenen arran de la situació sanitària. Arran d'aquesta situació de pandèmia actual i de les mesures que impossibiliten celebrar actes massius, l'Ajuntament de Vilafranca, i d'acord amb la Comissió de Fires de Maig, ha decidit suspendre la celebració de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats d'aquest 2021, que habitualment, recordem, tenen lloc a mitjans de maig. La decisió afecta tant a les fires presencials com a les virtuals. El regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manuel Monfort, explica que si una cosa ha ensenyat la pandèmia és la necessitat d'adaptar-se a la situació i per aquest motiu, davant la impossibilitat de realitzar les fires de maig tradicionals, s'ha decidit economitzar els recursos i dur a terme una potent campanya de promoció comercial a Vilafranca que serà vigent durant tot el mes de maig. Monfort ha afegit que s'està acabant de dissenyar els últims punts d'aquesta campanya que es presentarà a proper mes d'abril. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès aprovarà en el proper ple municipal del 30 de març el Pla d'Igualtat dels Treballadors i Treballadores Municipals. Aquest pla pretén, en una primera fase, fer una diagnosi de la situació actual de tot el personal de la Corporació Municipal en matèria d'igualtat. A partir d'aquesta fotografia es treballarà per incloure la perspectiva de gènere en tots els àmbits municipals, des d'ensenyament fins a esports, passant per urbanisme, mobilitat, joventut, salut o comunicació, entre d'altres, i marcant els objectius i iniciatives concretes assolir el 2025. Fons de l'Ajuntament destaquen la responsabilitat de les administracions de donar suport i reformar el canvi social en favor d'una societat més justa, assumint-lo com a part fonamental del funcionament intern i extern. Us expliquem també que un grup de restauració del Penedès impulsa un nou model de locals post-Covid. Cal Blai, amb seu a Sant Sadurní i referent en el sector dels casaments i càterings per a grans esdeveniments, ha viscut una caiguda de la facturació d'un 65% durant el 2020 a causa de les restriccions de la pandèmia, un escenari que els ha dut a idear alternatives i posar en marxa la Plural, mentre esperen que reflotin els grans actes. L'auge del teletreball i del menjar ràpid però saludable ha estat el factor bàsic que ha fet o que ha desencadenat aquest nou model de locals que completen o complementen espais per teletreballar, connectivitat a totes les taules, un preu d'àpat d'entre 20 i 25 euros i un servei de cuina ininterromput de 12 del migdia a 12 de la nit amb una proposta gastronòmica healthy. El primer, la Plural, s'ha posat en marxa al centre de Sant Sadurní i l'empresa està enllestint una segona obertura a la zona marítima Vilanova i la Geltrú. A partir d'aquí, el pla d'expansió preveu arribar als 20 establiments el 2026, principalment situats en capitals de comarca. I acabarem recordant que el camp municipal Els Pins de Moja ha acollit un homenatge dels clubs de futbol del Penedès i el Garraf a Manel Duran. Dissabte passat, representants d'una quarantena de clubs de futbol de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf es reunien al camp dels Pins de Moja per retre, com dèiem, homenatge a Manel Duran. Els clubs reconeixien així la implicació i dedicació de Duran com a delegat de la Federació Catalana de Futbol a les dues comarques, una responsabilitat de la qual, recordem-ho, va ser destituït el passat 11 de febrer. La iniciativa d'organitzar aquest acte de suport a Duran va partir de la Associació Esportiva Moja. La idea va tenir el recolzament dels clubs de les dues comarques i les seves samarretes, com a símbol d'aquest suport, van ser esteses sobre la gespa del camp dels Pins de Moja durant l'acte d'homenatge.
Penedès en xarxa.
Ara són 7 els minuts que passen de 2:15 i sortim a passejar per la cultura, un espai que ens porta Laureano Clavero i que ens apropa el patrimoni històric i cultural que tenim a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Així que anem fins als estudis de Domenys Ràdio, on ja tenim preparada la nostra companya Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs com cada dimecres, avui ens toca el Passejant per la Cultura amb Laureano Clavero. Molt bon dia, Laureano, com estàs?
Bon dia, què tal? Bé, aquí, amb noves cosetes del Baix Penedès i els voltants.
I avui parlem de fortificacions.
Sí, les fortificacions, no? Tothom ens coneix per búnkers, no? Uh-huh. Búnkers és una paraula moderna que es va adoptar a la Segona Guerra Mundial, però abans aquest tipus d'edificació es deia fortificació, no? O sigui, búnquer és una paraula moderna, aunque tothom diu el búnquer de, no? El búnquer de, i, però bueno, podem parlar de fortificació i podem parlar de búnquer, no? A veure, com tothom sap i els més grans recorden, tothom recorda les fortificacions que havia a la platja de Calafell, de Segur de Calafell, al Francàs, que encara està, a Cuní, a Cubelles, Sitges, Vilanova, que hi ha unes fortificacions, uns búnquers, que es van construir durant la Guerra Civil, que van estar molts anys fins a la llei de costes, van estar molts anys a la platja, no? De fet, si tu mires les postals de l'època, del 60, del 50, del 70 i del 80 algunes, encara aquestes fortificacions estan, són ja fortificacions petites, mitjanes. Clar, tothom diu, bueno, què era això, no? Perquè tothom li deia el búnquer, no? I tothom lo relacionava, de fet, amb la Segona Guerra Mundial. Mira Perón, no? Aquestes fortificacions són de l'any, comencen a construir-se al 1937.
O sigui, just quan va esclatar la Guerra Civil.
Poc després del començament de la Guerra Civil, un buque molt gran, el Canàries, bombardeja la ciutat de Roses. O sigui, la bombardeja des del mar, és un vaixell amb canons, no? Uh-huh. Bombardeja la ciutat de Roses, i què passa aquí? L'alerta de, ostres, el bàndol, nacional pot arribar, no? Per marxa. Per mar, no solament... Perquè recordem que teníem els bombardejos aeris de l'aviació alemana, de l'aviació italiana, però, clar, no s'esperaven un atac, diguem, per platja, no? I el primer antecedent va ser el bombardeig de Roses, no? Uh-huh. Entonces, què passa? A partir d'aquí, un home que es diu Guarnell, diu, bueno, tenem que fortificar tota la costa. Desde más o menos el Passant de l'Ebre fins a Port Bou, tenim que tancar tot Catalunya. O sea, mira que fer película, diguem, no? Mira quina obra, no? Tancar, fortificar desde les cases del canal, no sé, una mica més enllà, fins a Port Bou, tancar tota la platja per un possible o potencial desembarcament nacional, no? Franquista, uh-huh. per les tropes franquistes, per alguna de les platges, diguem, de Catalunya, no? Entonces, això és com comença a construir-se tota la fortificació. Quan diem fortificació no és que fem un mur tipus de Berlín i tanquem tota la platja. Uh-huh. Són unes fortificacions, uns búnkers que són petits, mitjans, grans, i tenim les fortaleses, que encara queda una al Baix Penedès i al Garraf, tenim a Cubelles, tenim una de les fortaleses que està, diguem, quasi intacta, el que passa que van construir una casa a sobre, que era més barat construir a sobre que
llançar la terra, no?
És exactament. Llavors, tenim una fortificació gegant, és com una herradura de cavall, no? Uh-huh. Ferradura, no? Me l'estic inventant.
És igual.
De cavall, que, bueno, té sortida, crec que té, no sé si 4 nius d'ametralladora, no? Encara es veuen des del carrer, tu tens cotxes, tens el jardí, es veuen del carrer, el que passa que hi ha una casa a sobre, no? Uh-huh. També a la platja de Cubelles tenim un búnquer mitjà, que veus com un tubo, que surten, no? Dos nius d'ametralladora, no? Uh-huh. A Cunit teníem, també teníem búnkers, el que passa que amb la llei de... Jo dic la llei de platges, no? Però també és la llei de la desmemòria, no? Van enderrocar tot, no? Llavors, i assegur que la FEI també es van perdre, ja que la FEI, els búnkers que n'hi havia. El que passa que queden fotografies, el que jo anomeno fotografies indirectes. Gent que es va fer fotografies a la platja, als anys 50, 60, 70, i que darrere
es veu.
Estan a sota d'aquest tipus de fortificacions. O sigui, la intenció no era fer una foto del búnker, però surt darrere, no? I així és una mica com jo, a nivell visual, vaig una mica, amb l'ajuda del grec, vaig a construir una mica la imatge visual meva per poder fer el documental Fortificacions Oblidades, que és el llargmetratge que he fet amb Mirasud Producciones, amb el Sergio García, sobre la defensa de costes i fortificacions del Baix Penedès i algunes parts de Catalunya. A Tamarit, darrere del castell de Tamarit, hi ha una fortificació impressionant, que encara està oblidada al mig del bosc, uh-huh. Està ple de túnels, i aquesta era una fortificació, era com la fortificació, era com el pare, no?
Sí.
I després hi havia petits búnkers a la platja, diguem, de recolzament, no? Uh-huh. O sigui, llavors tot, òbviament, tot era potencial, no? Mai aquestes fortificacions van entrar, diguem, en cap combate, no? No va haver combat, no? No va haver cap
no van haver-hi cap no van atacar.
Desembarcament. El diguem, l'atac va vindre per quan van creuar en la batalla de l'Ebre, creuar el riu Ebre, no? Uh-huh. Però bueno, tot clar, ja que hi ha una discussió, van servir o no van servir, perquè una diguem, a tancar, fortificar tota la costa catalana és tota una proesa, no? Llavors i encara no n'hi havia en aquesta època antecedents per copiar altres experiències. Una cosa d'important que té la fortificació de la costa catalana és que no havia cap experiència abans.
Clar.
Es va inventar, no? Perquè després tenim la Segona Guerra Mundial que es va fortificar tot, no? Tenim a Normandia, les platges, però l'experiència, diguem, republicana de fortificació de platges és una experiència nova, no? I és titànica, no? Mai van entrar en combat, però a la guerra algunes coses, si bé no entren en combat, són potencialment clar, si tu veus que tota la platja està fortificada, pues no desembarques. No sé si m'explico.
És dissuasori.
Que van servir, jo crec que van servir perquè van evitar que hi hagi un desembarcament, perquè estaven, si no haguessin estat, potser, no? Diguem, no sé si m'explico, és una defensa potencial.
Clar, és una mica de dissuasori, no? És dissuasori, en el fons.
Exactament. De fet, el submarí a Sanjurjo, el submarí nacional a Sanjurjo, va fotografiar tota la platja en una missió d'espionatge. Mm-hmm. Tenim les fotografies i les fotografies de Segur de Calafell van il·lustrar tot el que veien a la platja i tinc il·lustracions que tenen, no, el que n'hi havia a la platja, i estan els búnkers del port de Segur, a la farmàcia que està a la carretera amb l'avenida Avinguda Espanya.
Sí.
N'hi havia, a prop de l'ermita, n'hi havia també una petita fortificació, n'hi havia trinxeres a on ara està la, bueno, abans estava, òbviament, no? La ciutadella Íbera, uh-huh. N'hi havia unes trinxeres i surt tots els llocs, el búnker del port de Segur de Calafell, hi havia un altre al mig, tot l'hotel Ra, que estava tot fortificat, davant i darrere, ara n'hi ha un pàrquing, darrere n'hi ha un descampat i està la via, ahir també, o sigui, clar, tot això va desaparèixer, però clar, és cada molt pocs metres tens fortificacions, a Calafell, on està l'antena,
sí.
De comunicacions, encara estan les cuines de la tropa que portava, diguem, que estava apostada, diguem, a les quatre fortificacions que havia de canons al carrer Horta. Doncs que al carrer Horta, sí, si tu, suposem, fas un forat i fas un metre, metre mig, no sé, estan les fortificacions encara. Ostres. O sigui, han fet el carrer i han construït i van construir les cases
a sobre,
a sobre de les fortificacions, no? I darrere, enmig del bosc, està perduda la cuina, el que era la cuina, i es veuen els cimientos, no? dels barracons de la tropa, no? Llavors, és superinteressant, però clar, tot això està oblidat, no? Diguem, és interessant fer un rescat de tot això que s'està fent a poc a poc, i bueno, una mica el documental Fortificacions Oblidades, ho vam acabar una mica abans de la pandèmia, bueno, una mica tracta de reconstruir tota aquesta vida que van tindre durant la Guerra Civil aquestes fortificacions que estan oblidades, no? I que van desaparèixer. Va ser un documental difícil perquè no tenim búnkers, és parlar de algo
que no està.
O sigui, parlar de fortificacions que ja no estan. Entonces, clar, tot un treball amb l'ajuda del GRIEC, d'Adrián Sánchez Cabezas, ens va ajudar amb moltes imatges, amb planos, bueno, i jo vaig fer un treball una mica de trobar coses a postals que surten aquests búnkers i demés. I una cosa que em va interessar, però que no tractem en aquest documental, és la vida que van tindre després, no? Que va acabar la Guerra Civil, aquests búnkers no van entrar, aquestes fortificacions, grans, petites, mitjanes, no van entrar en combat mai. Llavors, què va ser d'això fins als 70 que arriba la llei de platges? Pues aquestes fortificacions es van transformar en bars, discoteques.
Discoteques?
Discoteques, clar, hi havia... és curiós perquè quan a Facebook, a diferents grups de diferents llocs de Catalunya de costa, quan pengen una foto que surt al búnker, me'n recordo en un comentari que diu, me'n recordo de la bola de cristal que n'hi havia penjada al sostre del búnker, de la fortificació. O sigui que moltes d'aquesta fortificació també està, el que dèiem en el documental, que això parlem, està la memòria estrictament històrica, però també està la memòria col·lectiva de que té, o sigui, és curiós, té dues memòries aquest búnker. Té la històrica, per al que li interessa la Guerra Civil, però té una altra memòria col·lectiva de postguerra, no? Perquè van ser com unes presències, no? Van estar sempre ahí, no? Clar. O sigui, aquests búnkers, i ja van ser terrasses de bars, molts, perquè tenen una superfície plana. Tenim a Vilanova un restaurant molt conegut que està construït a sobre d'una de les fortificacions i que està, diguem, és el depòsit de beguda.
Déu-n'hi-do.
De mercaderia, diguem, del restaurant aquest, no? Tenim búnkers a Cubelles que estan sota l'aigua.
Sota l'aigua, també.
Quan passa una mica al mar, depenent d'on bufa el vent, veus la base. Sobretot des del tren. Si agafes el tren en direcció, diguem, Segur de Calafell, Barcelona, entre Vilanova i Cubelles, veus, al final de la platja, es veuen dos fortificacions que encara estan ahí. I clar, van tindre una vida, diguem, de Segur de Calafell... va haver-hi dos, una dona, i no sé si el seu fill o el seu marit, empadronats. Figuren en el padró de l'any 60 com que viuen
allà,
al búnker aquest. O sigui, el padró d'aquesta gent
viu, era el búnker.
I era un bar, i té, de la, diguem, l'espillera, que és la sortida de la metralladora,
sí,
era la... por on sortien, suposo, los bocadillos i la beguda.
Ostres, que xulo!
O sigui, aquest... perquè no lo van modificar, és molt difícil, perquè està fet de formigó, que en el seu moment el formigó en la Guerra Civil era una novetat, ara el formigó tot està fet de formigó, no? Però en el seu moment una altra de les qüestions interessants que té, que té, que té tota aquesta fortificació és que està feta de formigó, que el formigó era tot una novetat, no? El formigó armat, no? Llavors, que també vam, en el documental expliquem tota la història, arrencant des del bombardeig del, del buque Canàries a Roses, però després ja a mi m'interessa també molt la vida que van tindre de postguerra fins a que els van enderrocar, no? Gent que va viure a dins, bueno, molta gent et diu, jo jugava de petit, no? Això, això molta gent. Però que clar, que van ser bars, que encara són depòsits, que són terrasses, molts estan sota edificis, sota carrers, sota cases. Hi ha un a Calafell, assegut a Calafell, no, a Calafell, que al jardí hi ha com una espècie de mitja cúpula i era el polvorí, on, on guardaven tota la, no, tot el, l'armament i ho té al mig del jardí amb una verge petita a dins. És com un santuari i això era el polvorí de la fortificació. O sea, és interessant, però també té l'altra cara, que també té que veure amb la memòria, perquè no estem parlant de coses que van passar fa mil anys i que tu, bueno, mira, trobo aquesta pedra i faig això. O sigui, estem parlant
de no arribar a 100 anys.
I és una mica el reflejo, almenys la meva percepció, tota la, la destrucció d'aquests búnkers i l'oblit dels que van quedar en peu, és una mica la, el, diguem, la plasmació, no sé si diu així,
sí,
de la memòria, no? És una mica la figura de la memòria, no? Perquè que un búnker, que una fortificació, sigui un bar, sigui una casa, tingui una casa construïda a sobre, o sigui, en aquest cas, amb la llei de costes, destruït, això vol dir, diu molt de la memòria. És com si agafem ara una, un tractor i anem a, anem a fer un pàrquing a la ciutat de la Ibera
i ho llancem tot.
I fem un McDonald's, no? O sigui, té, té una mica d'això, s'ha fet això, no? O sigui, s'ha tret tot per fer
una altra cosa.
Bàsicament, no? I és com si agafem les, per mi, no? Les piràmides d'Egipte, les dinamitem i fem ahí un shopping.
Sí,
no?
Per exemple.
O sigui, o fem, fem un depòsit d'Amazon, no? O sigui, clar, llavors és interessant perquè estan realment oblidades, no? La de Tamarit és gegant, és la més gran, almenys, òbviament, els experts, com l'Adrián, van estar en moltes fortificacions, però jo quan vaig anar allà, que ens van fer un, del TV3, ens van fer una entrevista, clar, és molt gran això, està ple de túnels i tal, i està oblidada, tot ple de grafitis, no?, lo de sempre, no?
Sí.
I crec que és interessant, que s'està fent, no, no dic que no, és interessant un rescat, i l'objectiu del meu documental, Fortificacions Oblidades, és rescatar una mica de la memòria, de l'olvit, no de la memòria, de l'olvit, aquestes fortificacions que van tindre un paper important, diguem, durant la Guerra Civil, com fortificació, però i la història i la potència, i potencialment eren defensives, i gràcies, jo crec que gràcies a aquestes fortificacions no va haver-hi un desembarcament
com el que s'havia fet a Roses.
Platges de Catalunya, llavors, però també tenen una vida posterior que forma part de la memòria col·lectiva de molta gent, de molts estiuejants, de molta gent que va viure a dins, i que és interessant també rescatar-la i que la, malauradament van desaparèixer. No? Al port encara es veu la base, una part de la base del búnker i tal, i després el famoso xiringuito Manolo, que està assegut de Calafell, que tenen un ocell ahí ficat,
sí.
Aquest xiringuito estava a la platja abans de la llei de costa i estava pegat, estava enganxat al búnquer.
Déu-n'hi-do.
I clar, llavors seria interessant, bueno, fer no, que els ajuntaments facin un treball de memòria, no per ficar-se d'un bàndol o de l'altre,
no.
És per rescatar aquestes fortificacions com es rescata un castell, una ciutadella ibera en qualsevol poble, o algo d'origen romà, romànic, o el que sigui, no? Crec que tenen el mateix valor, per mi, més enllà de l'antiguitat, que l'ermita de Sant Miquel de Segur de Calafell, no? O sigui, sí, és el mateix valor, i sin embargo, bueno, malauradament los van destruir. O sigui, que el poquet que queda, a Cubelles està treballant molt en la fortificació que té i en el búnquer. S'estan fent cosetes, però estaria bé un plan unificat per rescatar tot, no? Mm. O sigui, a Sitges encara n'hi ha un, a Sitges n'hi havia molts, i queda un sol, que està ple d'escombreria dins, i està ahí a la platja de Sant Sebastià, a l'esquerra, no? O sigui que bueno, diguem, parlar d'aquesta fortificació és parlar de memòria, i nosaltres amb el documental esperem l'any que ve tindre'l a les plataformes.
Això te n'anava a preguntar per finalitzar, que quan el podríem veure, aquest documental?
A veure, jo suposo que l'any que ve, no? Està acabat, vam fer la presentació a CUNIC, però ara l'estem subtitulant a l'anglès, uh-huh, i és en català i al castellà perquè pugui estar a totes les plataformes. N'hi ha un interès dels Estats Units, o sigui que esperem que això camine. Així que bé.
Segur que sí. Doncs, Laura, no se'ns esgota el temps. Ens retrobem, em sembla que... No sé si tenim la setmana vinent o l'altra. Abans de Setmana Santa.
Pues res, moltes gràcies i ja parlarem de més qüestions històriques.
Perfecte, doncs una abraçada, Laureano.
Abraçada.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.